12:26, recta final ja del programa d'avui dilluns, a 1 de maig, hem passat pàgina al calendari i bé, tornem a tenir aquí el Bala Tomeu Cifra. Tomeu, bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Bé, Tomeu, reunirem a repassar diversos temes, però divendres en tu vàrem anunciar que avui tindríem una xerrada amb en Miquel Ripoll per explicar, intentar que entendre un poquet aquest decret llei 9/2020 de mesures urgents de protecció del territori per garantir un nou model territorial. En Miquel mos ha fet una bona explicació, no sé si l'has pogut escoltar.
Sí, he sentit a ratos, no tot ho tens, sí. Però si ho tens, tenia la ràdio en marxa mentre estava amb un parell de coses tremes i he sentit un parell de pinzellades i, com sempre, en Miquel, la seva experiència i la seva capacitat dins l'àmbit urbanístic i com a assessor també de l'Ajuntament, la veritat és que ha explicat tècnicament molt de temes sense fer entrar en excessives valoracions polítiques, com és lògic, però sí que crec que ha pogut explicar un poquet com eren aquests dos decrets lleis que hi ha hagut, un que afectava unes mesures més generals que ens implicaven dins l'àmbit turístic, dins l'àmbit d'equipaments, dins l'àmbit urbanístic i, bueno, i una miqueta... No sé si ha entrat en el tema dels equipaments...
Aquest mes turístic que diu no n'hem parlat, n'hem parlat no. Més del darrer, sí. De fa una setmana.
Bueno, exacte.
Bé, ja ho he dit a nosaltres, això ho tenim penjat al web de Ràdio Pollença i és per escoltar i tornar a escoltar i entendre cada un dels temes. Però bé, ho ha explicat molt bé i que sempre li agraïm a en Miquel Ripoll. També un home ha entrat a fase 3, divendres ja ho vàrem anunciar perquè dijous ho vàrem fer públic, però tenim noves instruccions de relaxació de la fase 2.
Sí, hi ha unes petites instruccions de relaxació de la fase 2 que això, com sempre, aquestes mesures que surten publicades en UBOE, clar, en UBOE va sortir dia 30, que era dissabte, ja mos dona com serà la fase 3. Realment, aquí la diferència és que entren les comunitats autònomes, no? Supos que amb aquestes negociacions que tenen des del govern central, per allò que apareix en numeris de comunicació, que se negocia per prorrogar l'estat d'alarma, que ja s'ha dit que se prorrogarà 15 dies més, per tant, passam de dia 7, deu ser, que avui són dia 1, dia 7, que es diu menys aquí ve, pagaríem 15 dies més amb l'estat d'alarma i mon aniríem de dia 7 a dia 22, no? Per tant, aquesta pròrroga de l'estat d'alarma implicarà que encara hi haurà un control estatal, tot i que ja serà molt més flexible perquè ha donat una potestat a les comunitats autònomes a poder legislar amb aquest respecte, amb aquestes fases de relaxació. El que pareix que si tot va bé, a final de juny, més o manco per Sant Joan, per entendre'm-nos, pues tindrem ja, si tot va bé, si sanitàriament va bé, que és el que impera, dins Balears, podríem ja estar fora d'aquest tipus de fase. No vol dir que sigui el mateix en altres comunitats. Això què implicarà? Ha fet en nosaltres el que apareix a la fase 3 i podrà haver, segons va dir la presidenta, la Francina, mobilitat entre illes. No? Això vol dir que ara, dia d'avui, nosaltres sí que no podem viatjar entre illes, sinó estrictament per les causes tassades que hi ha, que són temes o familiars o laborals, i ja podrem anar mitjançant tossi, vol dir que si volem anar a Menorca o Eivissa o Formentera hi podrem anar. Després veurem com queda la mobilitat entre províncies, perquè aquí hi ha molta de gent que està pendent per venir aquí, d'altres comunitats autònomes, o al revés, bàsicament gent que té aquí una segona residència i que no pot venir a dia d'avui, perquè no està empadronat aquí o no, només és una segona residència temporal. Molts residents, també estrangers, això afectarà a lo que pugui ser un període de quarantena o no, tant per a turistes com per a residents estrangers, i que ja puguin venir des de l'àmbit internacional, i jo crec que tot això és important si segueixen les mesures sanitàries. Per què és important? Perquè aquí hi ha moltes segones residències que a dia d'avui estan buides, que estan sense poder-se allotjar, i que un al·licient més seria que la propietat que viu en un altre lloc, si ve a viure aquí, lògicament la despesa que pugui fer un altre lloc la faci a dins el nostre municipi. Esperem també que dia 1 de juliol se reactivi turisme, que és un poc en la base que tots esperam.
L'obertura de ports i aeroports.
L'obertura de ports i aeroports, i nosaltres el turisme vacacional i el turisme hoteler de petit format, que donen una garantia molt millor que hi hagi una seguretat sanitària. No?
Diuen que la quarantena també de turistes internacionals acabarà dia 21.
Clar, és lògic, perquè si ja no té sentit que hi hagi un estat d'alarma i un confinament, perquè haurà de ser... Això ja implicarà que la gent que vengui haurà de venir amb una certa millora de control de la seva pròpia seguretat.
Comentaves a partir de dilluns...
Sí, això, ve, així surt una UBOE de dissabte que flexibilitza les restriccions a l'àmbit nacional per l'estat de la fase 3, que serà la que entrarem nosaltres, si tot va bé, a partir de dilluns que ve. Però aquesta mateixa ordre del Ministeri de Sanitat, clar, te modifica ja diversos apartats de la fase 1, que nosaltres ja l'hem passada, però sí que hi ha llocs que encara puguin estar en fase 1, i te modifica també segons quins aspectes de lo que pugui ser la fase 2. O sigui, aquí hi ha la fase 1, va a Catalunya, una part de Catalunya, en Lleida, Barcelona... Autònoma de Castilla-León, Ávila, Burgos, Palència, Salamanca, la Comunitat de Madrid. I després te modifica, en aquest cas, el que ens fa referència a la fase 2, respecte a el que són asseos, vestuaris, provadors, sales de lactanci, neteja de el que puguin ser també... tema de restaurants, cafeteries, instal·lacions cobertes, condicions de celebració de congressos, reunions de negoci, conferències, eventes, i això per la nostra, en aquest cas, per la nostra comunitat autònoma. Hi ha un petit detall d'aquest BOE que ja mos diu el que mos passarà a la fase 3, vol dir a partir de dilluns qui ve, i petites mesures de flexibilització que nosaltres tampoc no mos tenen una afectació pública important, perquè les instal·lacions esportives interiors encara estan tancades i les piscines de moment també. Clar, nosaltres hem de pensar, i ho vaig dir l'altre dia, que pensant d'una manera global quan se legisla, però lògicament nosaltres tenim l'avantatge que tenim les plages, i aquestes plages impliquen que tenim una possibilitat de practicar tantos esports nàutics i també per nedar, per la gent que li agrada pues, fer paddle surf, que antes hi anava i només podia fer esport, la gent que només ho feia d'una manera esportiva i que li agradava fer natació i tal, pues ara se'n pot anar a la platja a jugar dins les mesures de seguretat, no? Per tant, aquí les platges d'aquí i les platges de tot tipus pues, se pugui dur a terme. A nivell de plages, que supos que ho teníem parlat i em havíem de parlar una miqueta, sé que n'heu parlat tant amb la regidora de Medi Ambient, Ana Maria Boades, que té aquesta responsabilitat, nosaltres tenim un servei de socorristes, però no hem d'obviar que hi ha una responsabilitat del propi banyista. El que no poden tenir és uns socorristes que informen, que ho han de fer, ni una policia que estigui tot el temps pendent de les plages. La gent que va a la platja, clar, ahir mos trobam paradoxalment el diumenge i que mos acudeix molta de gent a la platja aquí i altres platges de la zona nord. Pollença, Alcudi, Muro i Santa Maria Lidó.
La gent que fora, ve d'altres municipis.
Ve d'altres municipis. Ahir, jo a les 10 del vespre, que venia de la Pobla, pues, hi havia una gran quantitat de gent de cotxes que venien i venien de la platja o de segones residències. La gent que me va dir, hi havia bastanta intensitat de gent a Formentor i sobretot a Cala Sant Vicenç. Bueno, les nostres platges, és veritat que la setmana passada, com vaig dir, i vaig insistir, hi ha hagut un temporal de llevant, ha sortit un pot de brutó, però res que no sigui igual en uns altres municipis. De fet, jo he vist imatges de Muro, de Can Pillafort, que han estat penjades i que estan molt pitjor que nosaltres. Per tant, nosaltres ara tenim a l'exposició pública una contratació per fer la neteja i si tot va bé, a dir la setmana que ve quedarà resolta i se farà la, començarà a fer la neteja de totes les platges. I progressivament, si va bé, a dia 15 començaran a muntar ja amatges, parasols, ja alguns elements que tenen més feina.
Els han autoritzat ja costes, bueno, les concessions?
Costes s'estorbarà tenir un títol habilitant perquè no és tan senzill, perquè això hi ha molt poca gent encara a costes, però tota la gent que ja ho volia ho ha demanat i nosaltres en convivència la demarcació de costes ja tenim clar de lo que nosaltres teníem dins el nostre projecte de costes, se li farà l'informe favorable i aquest informe favorable tindrà ja si coincideix exactament de lo que nosaltres tenim per un projecte 2021-24, l'Ajuntament li farà l'informe favorable, per tant ells ja poden anar començant a preparar, perquè si ja s'han d'esperar potser els arribarà només de juliol.
És com el cas que ja han muntat el xiviu de la Roca.
Tenen muntat el xiviu de la Roca perquè necessita muntar-se, i muntaran també tots els altres, també el xiviu de Lleut també ja està muntat. I quan puguin tenir perspectives de poder fer la feina correctament, doncs ja la faran i en fi, ja arribarà el títol habilitant i tot. Això no me preocupa massa i crec que hem fet una bona decisió. Lo tens, jo estava preocupat, allò ben lògic, però també vaig ser... crec que, clar, a l'hora de prendre una decisió s'han de mirar pros i contres i com veiem ara molt de notícies que surten a la premsa, molt de municipis tenen molt de problemes per poder explotar, els concessionaris renuncien, ara se troben en un marron els ajuntaments i nosaltres crec que hem pres l'opció adequada. Socorristes i manteniment o neteja de les platges aquí a ret de l'Ajuntament i en diferència de la resta. La setmana que veu, enguany, aquesta setmana el pàrquing de Formentor era gratuït i a partir de divendres se comença a cobrar.
És a dir, aquest divendres ja se comença a cobrar.
Ells han tingut aquest temps, però clar, tenen ja tant en tota la seva el seu dret de poder començar a cobrar. I a part de que cobrin, que la gent vagi en comptes perquè hi havia molt de cotxes mal aparcats i qualsevol dia...
El pàrquing estava complet.
Qualsevol dia hi anirà tràfic i posarà sancions. O sigui, com diuen en castellà, qui en avisa no és traïdor. Hi ha una normativa que s'ha de complir i, bueno, i hi ha un aforament allà que està limitat bàsicament a el que són pàrquings.
En quant a Formentor, ja s'ha decidit o vos han donat resposta de si aquest any no limitarien l'accés de la carretera
no,
que hauria de començar
comença
en juliol,
dia 15,
no?
I ho han demanat per activa i per passiva i no tenim cap tipus de resposta. I, bueno, i ara veurem un poquet com comença a avançar. Ara tothom que és gent resident. Vull dir, jo, la gent que hi havia eren gent resident de Mallorca i que aprofiten per anar a la platja i anar a un lloc a Formentor, que és fantàstic i ho poden disfrutar. També aquesta setmana comencem a preparar ja per fer un balissament. En aquest moment encara no estan balissades les platges en uns 100 primers metres, però també estan fent feina amb això. I si tot va bé, dia 15 estaran les platges, el contracte de neteja adjudicat i la balissa posada.
Per tancar el tema de platges, com ha anat per Cala Carbó i per Omerassà? Bueno, ha hagut de tornar a tancar, ha pogut obrir Omerassà?
Allà
que,
ha anat
que
malament.
Tal, joves,
no,
el missatge els hi va arribar?
Ha anat malament, allà no... En fi, jo crec que la gent no creu i si no creu i és conscient que aquí estàvem amb una pandèmia, doncs pues, nosaltres tenim Cala Molins i Cala Barques com a platges vigilades i a dia d'avui ens trobam que allà hi ha una saturació de gent. Per tant, ja el Marassà va quedar presentat, hi havia més de 30 lots allà i no lots perquè eren gent jove, com feien nosaltres quan eren joves d'anar a Marassà. I aquí a la Cherbó el mateix. Cala Carbó no és una platja vigilada per socorristes, aquí la que té la potestat per actuar la policia local i la Guàrdia Civil, i si continua havent aquesta saturació se presentarà a la platja. Ho hem de dir així de clar, o sigui, estan damunt una pandèmia, damunt un tema sanitari. Si la gent no ho vol entendre, que no ho entengui. L'única solució serà presentar la platja. Si ara se'ls diu a les bones no se creu, pot anirà allà, se presentarà la classe, persona que se senti ho presenta, persona que se l'haurà de sancionar. I tenim un port de Pollença amb una platja immensa, la gent que vagin a un port de Pollença. Tenim ja la Sant Vicenç i tenim Formentor. Són dos municipis que més quilòmetres de platja té. Per tant, no anem a fer pinya allà on no toca.
Bé, idò, bueno, recordar i tornem a recordar. Més coses, jo crec que el tema plaja ja el donem per tancat, però hem de destacar que dissabte s'ha de lamentar un altre, altre acte incívic, un abocament en un lloc públic, vareu penjant un Facebook
sí, d'Enser i de l'Ajuntament. Com sempre és trist que hi hagi gent que...
Restes vegetals.
Que nosaltres hem estat els primers en què hem reobert la deixalleria, els primers municipis. Tenim un solar de llenaire que se poden dur les restes vegetals, que si se crida no hi ha cap tipus de problema, pot se va tirar... crec que era per un camí de llenaire, una camionada de restes de palmera. Vam, si se talla una palmera, i nosaltres, lògicament, si qualcú sap qualque cosa, que avisi, que doni avís a la policia, perquè ara ja tenim expedients en marxa per escombros i farem exactament el mateix. Han d'aturar, de qualque manera, tots aquests actes incívics d'arrel. I només se fa, primer, la consciència de cada un i, segon, la col·laboració ciutadana. Si qualcú sap qualque cosa, no se preocupi, serà totalment anònim. Que ho digui, que cridi la policia, que cridi l'àrea de medi ambient i doni tots els indicis. La policia farà la investigació i no vos podeu preocupar que l'Ajuntament sancionarà. Avui vull recordar que s'han obert una vegada més els plaços administratius. Això què vol dir? Que tot torna a començar el seu plaç. Hi ha hagut durant, des de dia 14 de març, l'estat d'alarma atura els plaços administratius. Els plaços processals comencen dia 6. Per tant, aquí... ara ja comencen els plaços, per exemple ara teníem dos expedients sancionadors d'efectes d'advertit d'escombros, estaven aturats, ara ja se continuarà la seva tramitació, llicències, exposicions públiques, adjudicacions, han fet ja, fent ja totes les adjudicacions d'obres per poder començar, en fi, i els plaços administratius de l'àmbit judicial crec que és dia 6 que comencen, no?
Per dia 6 és dissabte
sí, dia 6 segurament serà dilluns,
dilluns
6
8.
O dilluns, bé. Per tant, per favor, la gent que col·labori. Nosaltres, l'Ajuntament, si donem mitjans perquè això se pugui solucionar, la gent no ha de tirar un camión de basura, la gent no ha de tenir un viatge, qualcú ha de veure qualque cosa, qualcú ha mandat tallar una palmera, no se tallen 20 palmeres cada dia dins el poble, qualque particular ha mandat a un jardiner tallar una palmera. Per tant, l'altre dia va quedar ben clar, varen posar una sanció d'uns escombros que els havien tirat de pollança, era una obra de Campanet, varen cobrar la policia local d'allà, jo em vaig patllar la Vallesa bastantes vegades i aquí ha rebut el propietari i ha rebut el constructor. Pues aquí, si qualcú sap que això s'ha fet d'una manera mal feta, per favor, que posi cartes a l'assumpte, perquè si mos entraran nosaltres rebrà la propietat i rebrà o l'infractor, si són dues persones distintes. I si mos podien dir que no han posat els mitjans, és que la deixalleria funciona ple rendiment. La van posar en marxa en horari abans que ningú, en cita prèvia. En fi, jo crec que és importantíssim la col·laboració ciutadana amb aquestes coses.
Hem tingut un cap de setmana amb actes culturals, ja en el nostre municipi, des de divendres, dissabte, bé, tot un cap de setmana, de fet, amb uns actes, respectar totes les mesures de seguretat i amb entrades exaurides, èxit amb aquesta primer cap de setmana cultural.
Sí, van tenir... jo crec que Pollença sí se caracteritza per una diferenciació és en l'àmbit cultural. De fet, jo crec que l'àmbit promocional nostre de la cultura de Pollença serà un fet diferencial a por això el que volíem tenir més atractiu. La cultura, les tradicions, les festes i el nostre paisatge. Jo crec que són els trets més importants nostres. No? De fet, la campanya turística que estan fent és importantíssima des de l'àmbit de promocional que tingui aquests aspectes en compte, no? Jo crec que ja podeu veure l'agenda per al mes de juny
ja
en paper de l'Ajuntament de Pollença. Hi ha, a partir d'aquí jo crec que som d'un municipis que més mos hem avançat. Jo quan mos varen cridar la Simfònica i mos varen proposar aquesta possibilitat, jo tot d'una vaig dir que sí, m'ha dit, és que heu estat Homer València, és que a més ha estat el primer a dins Espanya per mitja hora que heu estat capaços de fer un concert de l'Orquestra Simfònica en directe, amb quines mesures, unes mesures més estrictes de lo que toca. El claustre és un edifici descobert que desconfinat hi poden arribar a posar 350 persones, aquí en van posar 115 separades a una, amb un radi de distància més que suficient, sense tenir en compte si hi havia gent de la mateixa família, vull dir, amb unes altres circumstàncies, i això mos anirà molt bé.
Podran
com a
agrupar.
Primici dissabte, com dic, el concert va ser ple, va ser excepcional. La Simfònica va fer unes obres d'en Brahms fantàstiques, tant una sinfonia com petites peces, en, tot en una part, sense programa en paper, o programes en paper ja van desapareixent. I ahir també vam iniciar un cicle de música i patrimoni, el primer concert amb una lliçó de rector, que pot venir a explicar aquí qualsevol moment i tots els oients la sentiran, de lo que és l'obra material que tenim a l'Església d'Urosovell, i fent unes referències tant cronològiques com a los artistes que tenen obra allà de dins. I després van sentir la música també excepcional d'un quartet de corda, de música molt, en fi, molt fàcil també, molt coneguda, clàssica, Mozart, després també tango d'en Gardel fantàstic que varen fer, després varen fer també una cançó d'en Puccini cantada, hi havia una soprano també excepcional. La gent que hi va anar va estar contentíssima de tornar a sentir un poquet d'aquesta cultura que m'havia desaparegut. La veritat és que jo vaig tenir una sensació de que me feia falta la música, de que durant tot aquest temps no havíem tingut aquest contacte amb la cultura que enviarà, però de ser, la cultura la sentim més ampla, ha de ser present entre nosaltres. I quan sentia un concert notava que potser persones com jo que no han pogut desconnectar pràcticament res, que hem estat molt immiscuits en molt de temes, que aquesta música mos feia falta, i sentir una música en directe a mi me va emocionar. La veritat és que vaig sentir una sensació molt bona i la mos va transmetre al públic, que se va voltar. Tant dissabte com diumenge. Dissabte també van tenir circ.
Divendres,
no? Perdona, circ Bové.
També entrades exaurides.
I tenim ja un petit, un important programa de juny, i que començam a preparar el programa de juliol, tant en festes, amb molt menys format, amb molt menys pressupost, semivirtuals, però festes, i després programa d'agost. Tindrem el que volem tenir, crec, en aquesta ocasió, quan tenim el que és el nostre estat de desconfinament, però en la realitat, i també perquè el poble també s'ha de sentir bé.
Ahir era 31 de maig i va ser virtual.
Ahir, 31 de maig, la gent que ho va poder veure, i ho podrà veure en streaming,
si
ho podrà veure, està penjat, podran veure tot el que és el reportatge que varen fer tant des de Son Pollença en col·laboració amb Canal 4 i l'associació 31 de maig i l'Ajuntament de Pollença, d'aquest reportatge molt encertat, també amb molt de missatges tranquil·litzadors de cap a la societat. Veus un càrrec que deien que havien estat un càrrec de moros que deien que tot sortiria bé, i cada un de l'any que ho havia fet i el seu nom, i amb aquest missatge cautivador, i se va explicar també molt bé tant en Joan Torres, que també havia sortit un article en un punt informatiu d'en seu i també de l'arquitecte del CUDI, Antoni Domingo, que també havien fet una conferència magistral amb aquest aspecte i ho resaltàvem sobre la desgràcia. En fi, jo crec que una representació també d'un grup de teatre, va ser molt emotiu, de la gent que ho van poder veure des de casa seva, recordar aquest 31 de maig, en aquest cas confinat.
Encara hi ha gent que tot i les notícies me demana, i no hi haurà simulacre enguany i no tindrem votacions.
De moment això són els dos actes que sabeu que jo molt en el meu pesant no puc dir que sigui, seria una responsabilitat per part meva com a responsable en aquest cas de l'Ajuntament, i per part de de tot el consistori dir que farem això quan sabem que és molt difícil i que nosaltres intentarem muntar tot el que puguem, però d'una altra manera. I crec que amb això n'hem de ser conscients. I si tot va bé, l'any que ve podem fer un simulacre, esperem que ben vacunats, sense mascaretes, però ho haurem de fer d'una altra manera. I fa molt, molt mal de fer.
2020 diferent. El que sí començarà també aquest diumenge són els actes amb motiu del centenari del naixement de Miquel Bota Totxo. Aquest diumenge ja hi ha la presentació, a les 12 a la plaça Vea.
En Miquel Bota, aprofitam, tot i que estàvem en confinament, que és el seu dia que ell faria 100 anys. I en Miquel Bota, fill il·lustre, persona, en fi, estimada d'impollença i coneguda, doncs hem volgut començar dins aquest mes de juny fer un petit actes, com és una presentació, un homenatge seu, música, poesia i art, i fer un endomassatge al Llobera un poquet a les seus dibuixos, que eren tan característics, i una taula redona de l'obra Vos Reinau damunt l'altura, dia 12, a les 8 i mitja, i una altra de somnis de pescadors que volíem representar en guany i que malauradament el confinament han tingut l'estat d'alarma, haurem de posposar. Després tenim moltes més coses a fer. Mira, jo avui deia als regidors també i els responsables en aquest cas que nosaltres tenim una obra a la biblioteca que és la crònica d'en Bota, que anima la gent que qualque dia vulgui saber qualque cosa que va passar un any en concret, vagi a veure la crònica i consulta-la. És una obra mestra, on no hi havia internet, no hi havia xarxa social, no hi havia aquesta comunicació que tenim ara. Tenir una crònica com la que tenim és un tresor que molts municipis voldrien. Per tant, serveix aquí per començar a fer aquesta
aquest homenatge
i aquest inici d'aquest centenari de naixement de Miquel Bota, i crec que serà important, fill il·lustre, conegut i que tots recordam amb molta estima.
I el festival, Tomeu?
I el festival, doncs ara estem fent feina també amb organitzar un festival molt més senzill, ja dic que reduiríem moltíssim el pressupost, però també estem pendents entre que els concerts que volíem dur, que són alguns de caire internacional, se puguin fer. Seran 4 o 5 concerts reduïts en un dissabte del mes d'agost. Està manejant conversacions a la Sinfònica, de fet dissabte en parlàrem, i per tancar un concert també els amb un solista convidat, amb un format més reduït, que també per ells els hi pugui venir bé, i després també volíem fer una actuació més popular, que ja estava també prevista. No sé si ara el meu plantejament tot en un convent, plantejava un pati de l'Ajuntament i tal, però és més difícil perquè plantejarem allà on hi havia més gent i sigui més fàcil. I això pot serà en un període de dissabtes, i estem organitzant un festival, una 59a edició, més petit, però també tot ho hem de fer adequat a la situació actual, però no hem de renunciar. Estem també mirant de poder fer una exposició d'estiu, que pugui estar dos mesos. I jo crec que com a concepte hem de tenir clar que Pollença, un nom de Pollença ha de ser l'atractiu, vull dir que la gent, aquestes campanyes que s'estan fent turístiques, tinguin un nom de Pollença. La gent ha de venir a Pollença i després ja trobarà l'oferta de restaurants, vacacional, hotelera, plages, tot, però han de treure, si volem ser un espai d'atractiu turístic, el que nosaltres molt bé és Pollença. Pollença és conegut, per tant és el que hem d'explotar.
Una molt bona notícia que hem anunciat aquesta dematí, que la Confraria de Pescadors de Pollença, a partir d'aquest dimecres, o aquest dimecres, obrin aquest tan reivindicat punt de venda directe de peix. Aquesta setmana, dimecres i divendres, de 4 i mitja a 6 i mitja, a l'entrada de Cap du Moll, podrem anar a comprar un peix variat de professionals locals, galls, carrotjos, morralla, peix pastorrà, i hem de recordar que ara per ara només se podrà pagar amb efectiu, i hem de respectar evidentment les mesures de seguretat. Bé, una reivindicació, sí, que feia anys que demanaven.
Això fa un mes i mig em vàrem parlar a la cofradia, l'operador major, Joan, i va ser un poquet de casualitat també, perquè jo no em dic que era per una feina en un club nàutic, i me varen comentar un poquet el tema, i bueno, nosaltres els hi vàrem donar primer tot el suport i vàrem intentar de la manera més ràpida possible. Jo vaig, com això depèn de la conselleria de tant de la Conselleria d'Agricultura com de la Conselleria, la Direcció General de Pesca i tant de la Direcció General de Salut i Consum, dir la mesura del possible, els hi vaig intentar pues, donar una mà, també un poc perquè coneix bastanta de gent que són companys de feina, tant des d'agricultura, des de l'àmbit jurídic, com també de la Conselleria de Sanitat, i vaig xerrar tant amb els caps de serveis responsables d'aquestes dues parts, me varen passar tota la informació, varen posar en contacte per poder modificar el registre sanitari que tenien, que era només d'emmagatzement, perquè el poguessin tenir de venda, i ha estat relativament ràpid. És un tema que crec que els podran tenir un valor afegit en aquest peix, i tindrem això que ara hem anat des de l'Ajuntament també intentant inculcar molt, que és un producte quilòmetre zero, un producte local, que la gent pugui comanar un mes a la cooperativa una porcella, o ara pugui anar a comprar un peix en un port de Pollença. Les fruites, les verdures, tot. Jo crec que és una passa més que fem que doni una mà per sortir d'aquests moments de dificultat econòmica, en aquest cas del sector primari.
Dimecres parlarem amb el patró major nosaltres de matí, però recordant que aquesta setmana estarà obert dimecres i divendres de 4:30 a 6:30, i que serà dissabte, bé, aniran variant els horaris cada setmana i ho anunciaran dissabtes. Molt bé, una molt bona notícia, i parlarem amb ells que ja també mos ho contaran. I de tot un principi fins divendres.
Bueno, ara veurem si divendres mos passen a fase 3, ja tenim ja normativa per estudiar, i pues anar fent un pollet de feina també dins tota la part de burocràtica, i ara tornar un pollet en un control i com dic antes, en aquesta fase. I demanem, per favor, responsabilitat, una vegada més, responsabilitat a tothom, perquè si no, cada pas enrere seran 20 passes enrere per tornar a agafar el camí que tenim ara.
Molt bé, idò. Gràcies, Tomeu. Bona setmana i fins divendres. I nosaltres ja m'ho anem, vos deixem amb uns anuncis, i ja ho sabeu, cap vespre a les 5 més programació, i nosaltres tornem demà, fil per randa, a les 9 del matí. Adéu.
Vols anunciar-te a Ràdio Pollença? Contacta amb nosaltres i t'explicam els detalls. Preus a partir de 40 euros per setmana. Telefona'ns al 971-53-54-55 o escriu-nos a radio@jpollenca.net i t'ho explicam.